contas para su mía.
Molt bona nit, ninos i ninetes. Suposo que ja esteu preparats per escoltar el conte. Ja heu sopat? Us heu rentat les dents? Doncs vinga, preparats, que comencem. Avui hi ha la Rosa Maria i una servidora, la Lola. A veure si us agraden els contes.
Hola, bona nit, menuts. Avui llegiré un conte que a mi m'agrada molt. El meravellós trèvol de quatre fulles. La Molly volia tenir una mica de sort, perquè feia molt de temps que no en tenia. Les fumes li sortien malament. Havia perdut el didal de plata. I el pitjor de tot, el seu gatet havia marxat de casa i no havia tornat. Tinc molt mala sort, va lamentar-se la Molly. Tant de bo tingués una mica de bona sort, mare. Busca un trèvol de quatre fulles, va dir-li la seva mare. Ja saps que porten bona sort. Ves al jardí a veure si en trobes un. La Molly va pensar que era una bona idea. Va sortir a fora al jardí i es va seure damunt la gespa. Hi havia molts trèvols i va començar a buscar-ne un de quatre fulles. Va mirar per tot arreu i va trobar-ne més de 300, però tots eren de tres fulles. Quina llàstima! És l'hora de dinar, va cridar la seva mare. I la Molly va entrar a casa. I doncs, has trobat algun trèvol de quatre fulles? Va preguntar-li. No, va respondre la Molly. Quina llàstima! Vol dir que val la pena que continuï buscant? Pots mirar la part de baix del jardí, on hi ha aquells trèvols de color verd fosc. Potser allà en trobaràs algun de quatre fulles. Després de dinar, la Molly va continuar la recerca fins que, finalment, en va trobar un de gran i esplèndid que tenia quatre fulles. El va arrencar i va entrar a casa corrent. Visca! N'he trobat un! I ara què he de fer? Posa'l dins d'un llibre, va dir-li la seva mare somrient. A partir d'ara tindràs molt bona sort, Molly. La Molly estava posant el trèvol dins d'un llibre quan va sentir que una de les seves amigues la cridava. Molly, Molly, surt a jugar! La Molly va tancar el llibre i va sortir a fora. Al jardí hi havia la Hilda que li feia senyals. On és en Peter? Va preguntar la Molly. Em pensava que també vindria. No pot venir, va explicar-li la Hilda. La seva mare és al llit molt malalta i en Peter està tan trist que ha dit que no voldria jugar. Pobret Peter, va dir la Molly. Estic contenta que la meva mare no estigui malalta. Una vegada ho va estar i va venir el metge i jo em vaig haver d'estar quieta com un ratolí. Espero que la mare d'en Peter es posi bona ben aviat. En Peter diu que li agradaria anar a comprar un bon tros de bona sort, va explicar la Hilda. Així la podria donar a la seva mare i es posaria bona. Però la bona sort no es pot comprar. Es té i prou. On dia? Va fer la Molly de sobte. Jo tinc una mica de bona sort. L'acabo de trobar. Què vols dir? Va preguntar la Hilda. La bona sort no es pot trobar, oi? Tinc un trèvol de quatre fulles, va explicar-li la Molly. Espera't un moment i te l'ensenyaré. La Molly va anar a casa seva i em va sortir amb un trèvol per ensenyar-lo a la Hilda. Llavors va tenir una gran idea. Aniré a veure en Peter i li donaré. Ell necessita la bona sort més que jo. Segur que amb una mica de sort la seva mare es posarà bona. Quina bona pensada! Va exclamar la Hilda. Vinga, anem-hi! Les dues nenes van posar-se a córrer amb el trèvol, van anar camps a través, fins que van arribar a casa d'en Peter. Van veure en Peter al jardí i el van cridar. Va fer en Peter. No feu soroll, la meva mare ha de dormir. Pobre Peter! Tenia els ulls vermells de tant plorar. Li sabia molt greu que la seva mare estigués malalta i estava tan trist. Peter, va dir la Molly, mira, t'he portat una mica de bona sort. I li va donar el trèvol de quatre fulles. Oh, va exclamar en Peter molt sorprès. És un trèvol de la bona sort, d'on l'has tret? L'he trobat al meu jardí, va dir la Molly. Te'l pots quedar. I tu, que no vols tenir bona sort? Va preguntar-li en Peter. Sí, i tant, però a tu et fa més falta que a mi, va dir la Molly, que tenia molt bon cor. En Peter li va agrair molt. El posaré a la mà de la meva mare i segur que es posa bona de seguida, va dir en Peter. La Molly i la Hilda li van dir adéu i se'n van anar. Quan tornava cap a casa, la Molly va passar per davant de la senyora Apple. Molly, Molly, va cridar la senyora Apple. Vine un moment. La Molly hi va anar i la senyora Apple la va fer entrar a la cuina. Al costat de la llar de foc hi havia una cistella i dins de la cistella hi havia la gata Chippy i quatre gatets negres preciosos. Oh, que bonics, va exclamar la Molly. Són com el gatet que he perdut. Si la teva mare ho vol, te'n pots quedar un, li va dir la senyora Apple. Ets una nena molt maca i t'agraden molt els gatets. Per això m'agradaria que n'agafessis un. Ves a casa i pregunta-li a la teva mare. Si està d'acord, torna demà i trien un. La Molly estava tan contenta. Va anar corrents cap a casa i va explicar a la seva mare que la senyora Apple li havia dit. Jo em pensava que eres al jardí, va dir la seva mare. Què hi feies, a casa de la senyora Apple? Què hi has anat a fer? És que he anat a portar el meu trèvol de la sort en Peter, va explicar la Molly. La seva mare està malalta i té tantes ganes que es posi bona. I quan tornava a casa, la senyora Apple m'ha vist i m'ha cridat. Quina sort, oi, mare? I què és estrany? He donat el meu trèvol a en Peter i tot i així he tingut bona sort. La seva mare li va fer un petó. Tenir bon cor porta més bona sort que un trèvol de quatre fulles. Ets una nena molt generosa. Estic orgullosa de tu. Et mereixes tenir un gatet. Demà pots anar a buscar el gatet a casa de la senyora Apple. Que bé, oi? La Molly va triar un gatet que tenia una taca blanca a la cua i se'l van portar a casa molt satisfeta. Al jardí l'esperava en Peter, que feia cara d'estar més content. Molly, he vingut a dir-te que la meva mare ja es troba més bé i el metge ha dit que demà ja es podrà llevar. Estic segur que és gràcies al teu trèvol de la sort. Me n'alegro molt, va dir la Molly. Mira, Peter, jo també he tingut sort. Encara que et vaig donar el trèvol, la senyora Apple m'ha regalat aquest gatet tan bonic. Te'l ben mereixes, Molly, va dir en Peter, perquè ets la nena més bona que he conegut mai. Jo també penso que se'l mereixia. I vosaltres?
Contes per somiar.
El gegant Bonifàs. Tothom al poble ho comenta. El gegant Bonifàs ja no és el que era. El cas és que no els falten motius per a pensar com pensen. Amb el pas dels anys, el gegant li ha canviat la cara, la manera de caminar i, sobretot, el caràcter. Al vell Bonifàs se li ha posat un geni insuportable. Cada dos per tres agafa unes enrabiades que fins i tot ell mateix s'espanta. I quan s'enfada és com si tingués el dimoni al cos. Quin espectacle! I l'única causa d'aquest terrible mal humor és la seva mala memòria. En Bonifàs sempre ha estat orgullós de tenir una autèntica memòria d'elefant. I no era en va que en presumia. Era capaç de recordar el nom dels seus 7 germans, de totes les seves cunyades, dels seus 33 nebots i dels seus 9 fillols. Recitava, sense equivocar-se ni entrebancar-se, un munt de poemes que havia après a l'escola. Recordava, sense fer grans esforços, gairebé totes les mentides que havia dit durant tota la seva vida. En Bonifàs era un autèntic prodigi de la natura. Però de la seva extraordinària memòria no n'hi quedava ni el record. Amb el pas dels anys, el gegant s'havia tornat més desmemoriat que una gallina despistada. Guarda les galetes de xocolata en un amagatall secret, però després no recorda on les ha ficat. El colacau de l'esmorzar se li refreda, els matins i els gelats se li desfan sense que es recordi de prendre-se'ls. Tot d'una, en Bonifàs es posa a caminar bon pas, però a mig camí s'atura. Es posa un tit als llavis i mira d'una banda a l'altra. I és que ja no recorda cap on anava, i molt menys el que hi anava a fer. Aleshores s'enfurisma, crida fins que es queda fònic i tremola de cap a peus. i la terrible enrabiada no li passa fins al cap d'una bona estona, eh? Aleshores el vell Bonifàs es calma i es pregunta: «Però per què m'he enfadat tant?» Però ja no se'n recorda. Això el posa nerviós una altra vegada i ja hi tornem a ser. Una vegada va consultar el millor metge del regne, un que havia estudiat uns quants anys a la capital i un parell de mesos a l'estranger. «Ajudi'm a recuperar la memòria», li va demanar el gegant. «Miri, prengui aquestes pastilles, 3 cada dia», li va receptar el metge mirant-lo per damunt de les ulleres. Estava segur que amb les pastilles el gegant recuperaria la memòria, però el cert és que en Bonifàs mai no es va recordar de prendre-les. Potser sigui per això o potser per allò, el cas és que el gegant va de mal en pitjor i el seu mal no té remei. De tota manera, els seus veïns no perden l'esperança. Tal vegada, amb l'ajut de la seva mala memòria, arribarà un dia que s'oblidi fins i tot d'enfadar-se. Segurament aleshores en Bonifàs viurà molt més feliç.
Contes per somiar.
La noieta amable. Al jardí de la Mari vivien moltíssims ocells. Els agradava la Mari. Mai no trencava els seus nius, ni agafava els seus ous. Li agradava escoltar els seus cants. A més, se sabia tots els seus noms. El pit-roig vivia al seu jardí i el petit reietó també. La merla i la griva també hi vivien. Molts estornells venien a banyar-se a la bassa de la Mari i després del bany es posaven sobre els arbres per xerrar i assecar-se les ales. Però va arribar l'hivern. Els matins eren freds i les nits més fredes encara. Un dia va començar a nevar i els ocells van veure que la terra del jardí, en lloc de ser verd i marró, anava quedant blanc. Hi havia molt poc menjar. Ja havien picotejat les baies dels arbustos i dels arbres, així que en quedaven molt poques. Feia fred, tant de fred. «Gairebé no puc descargolar els dits del branquilló quan em desperto al matí», va dir un pardal a un altre. «I sabíeu que tots els bassals estan congelats? La bassa també està coberta de gel», va dir una merla que els estava escoltant. «No hi ha res per veure i tinc tanta set». «Tenim gana, set i fred», va dir el pit-roig. «Morirem. Aquesta estació és terrible per nosaltres. Què farem?» «Només hi ha una cosa que puguem fer», va dir la griva pigada. «Hem d'explicar els nostres problemes a la noieta amable. Segur que ens ajudarà». I sabeu què van fer? Doncs van anar tots a posar-se sobre la tanca fent una filera, expulsant les plomes per mantenir-se calentons i posant cara de molta pena. La Mari els va veure. «Pobrissons!», va exclamar. «Tanta gana i tant de fred teniu. Jo us cuidaré fins que aquest temps tan gèlid hagi passat». Aleshores, va construir una taula per als ocells. Amb una sola làmina de tauló clavada a un pal petit, sobre la taula hi va posar totes les menuderies sobreres que la seva mare li va donar. Engrunes, trossets de dolç, de llet, 1 o 2 ossos i unes quantes baies que ell havia collit i assecat per donar-los-hi a l'hivern. Va posar un gibrell esmal ple d'aigua a la taula perquè poguessin veure. Tots els ocells van fer un glob. «Que bo!», van tirar el cap enrere deixant de gotar l'aigua per la gola, van picotejar el menjar amb ganes i van voler cantar una cançó d'agraïment a la Mari, però no la van trobar. «Mireu, ens està fent llit calentons», va cantar la griva. «Ha agafat testos, els ha omplert amb palla o molsa i els està amagant per la tanca de bardisses. Oi que és molt amable?» «Sí que n'era d'amable, oi?» «Naturalment, no té res d'estrany que tots li cantin cançons quan arriba la primavera. Us agradaria fer el que va fer la Mari? Si voleu, podeu. Bona nit».